Ja l'hem presentat una mica just abans, no? Una llegenda pràcticament, no? De l'escena barcelonina, de l'escena musical nacional inclús, no? Jordi Llansana, més conegut com Jordi Becore, sí. Para fundador de Becore, una institució de l'underground barceloní.
Bueno, si voleu d'així...
Sí.
És així, Jordi. Benvingut aquí.
Han passat dies, això sí que és veritat.
Han passat dies, han passat concretament gairebé 35 anys, que és el que comencem a celebrar just ara, no? El 35 aniversari sí. De Becore com a segell.
Com a segell, exacte.
Que encara, perquè en realitat, com comentes, el que vens a presentar avui en el llibre... vas començar uns anys abans, muntant sí. bolos, venent samarretes, fanzines...
Sí, fent intercanvis de cinta, distribució... Llavors era Becore Productions.
Becore Productions, que es pot veure en aquest llibre d'aquí, Becore 400, la referència 400 de Becore com a segell, cúter, cola i fotocòpies, memòria gràfica de Becore de 1989-2007. Aquí, el posem.
Sí, sí.
Preciosa.
Una edició maquíssima.
Sí.
És un arxiu gràfic de... És,
no, de... Sí, jo crec que és la combinació. O sigui, com a disseny, no direm que és un ultrallibre de disseny, però combina disseny amb records, no? Perquè sí que, el que sí que hi ha són molts... pòsters i flyers de concerts d'això, de molts anys que han anat acumulant, tant com a bookers, per dir alguna cosa, com muntar el concert, com dissenyar-ho per algú altre.
No, això ho dius just a l'inici, no? No és un libro de diseño, és un libro de recuerdos y agradecimientos.
Sí, qual. És una mica això, perquè jo crec que... A veure, és això un llibre que la gent que hagi estat implicada o que ha anat als concerts d'aquell moment li farà gràcia perquè molts cartells els ha vist, inclús alguns els té o octavetes, però tot arxivat tot junt i posat junt, doncs fa patxoca, no?
És també el 35 aniversari, és l'any que ve, el 25 en realitat,
sí.
Però aquest 2024 ha sigut també un any molt gran per Becore a nivell, almenys de llibres, no? També vas publicar la tercera edició de Harto de Todo.
Sí, això es va juntar perquè també feia molt temps i vaig parlar amb el Ramon de Malaserbes, jo vaig fer les dues primeres edicions com a Becore sense recolzament de cap editorial i aquesta vegada em feia com una mica de mandra treballar. Clar, jo em dedico més a les botigues de discos i el tema de llibreries se m'escapa bastant i sempre he de buscar un tercer que m'ajudi. I com amb el Ramon som col·legues, vaig dir, ostres, ja sé que és en castellà, perquè ells amb Malaserbes bàsicament editen en català, però ostres, el podríem fer. I mira, el vam fer i vaig dir, mira, tu fes llibreries, jo faré botigues de discos. I jo crec que és un llibre que, passats 13 anys, tenim gent nova que s'ha incorporat que igual
sí,
pot tenir interès. No?
Totalment, però avui venim a parlar sobretot d'aquest recull de records. Aquest sí que és 100% Becore.
Sí,
aquesta
sí.
Edició, i, bueno, ja es veu, no? Ho comentaves una mica, és, sembla un fanzine directament a l'edició.
Bueno, hem buscat una mica l'estètica del moment. De fet, el títol, cúter, cola i fotocòpies, és perquè al principi no teníem aquestes màquines, els ordinadors, llavors les coses feien així, en collage, enganxant, i després fotocòpies, o inclús impresa una tinta, que era el que acostumàvem a fer perquè era el pressupost més econòmic, no? Una tinta no és... Si haguéssim pogut fer dos o tres tintes, però clar, una tinta era més barat, i ho fèiem així. La majoria dels primers cartells són tots a una tinta Pantone.
I de fet, la majoria dels primers cartells, el disseny és teu.
Sí, la gran majoria jo... O sigui, vaig combinar les dues coses, no? Jo de jovenet em vaig ficar amb el molt del disseny quasi de rebot, perquè vaig començar a treballar d'ajudant en un estudi fent els cafès, anant a buscar folis, els recados, bàsicament, i llavors allà vaig començar a ficar-me al tema del disseny perquè tenia un amic allà que anava dient, va, prova de fer això, prova de fer allò. Ja m'agradava el disseny, perquè jo de petitet ja em feia les meves portes de casset i tot això, i em vaig ficar amb el món del disseny i vaig estar treballant, i tots els sous que treia com a dissenyador els anava invertint amb el segell. No?
I parlant d'aquests sous, no?, que et guanyaves treballant com a ajudant, de fet, és una cosa que m'agrada molt que comenta just en el llibre, que el primer sou realment no va ser un sou no ser un de calés. Sinó
no,
que...
no el vaig voler. Sí, el primer sou, quan m'ho van dir, ja tenien una insoladora, amb les insoladores s'insolen les pantalles de fer samarretes, i jo vaig dir, ostres, jo no vull el sou de... Jo vull la insoladora. Vaig sortir de la feina amb la insoladora i amb aquella insoladora vaig fer doncs, això, les primeres samarretes de Subterranean Kids i moltes altres més, no? Aquella insoladora té més història perquè després amb el mateix pis... Això s'explica en un altre llibre que no recordo qui ho va fer. Ara s'explica en un altre llibre. Aquella insoladora, jo compartia el pis per dir alguna cosa, on es feien les samarretes, els catàlegs, els intercanvis amb altres amics que feien altre tipus de tràfic, i aquella insoladora va acabar del sostre i amb moltes plantes que es fumen allà creixent. Un dia que vaig arribar em vaig emprenyar bastant.
Aquest pis no és la Pelo, no?
No és la Pelo. Aquest pis és previ inclús a la Pelo. Ma mare era perruquera i tenia una perruqueria com si fos la porteria d'un pis. Quan entres en un edifici, doncs al fondo normalment hi ha el porter. Doncs ella tenia la perruqueria i allà, doncs, durant molt temps havia treballat com a perruquera. Però després, aquella perruqueria es va quedar com per fer les quatre clientes. Ella ja estava retirada, però tenia quatre iaies que encara li anaven allà per posar-se dos rulos. I se la va quedar també com a traster una mica, perquè havíem acumulat tants trastos nostres, la tenda de càmping, el no sé què, i el lloguer era barat i era buidar-la era un jari i ens la vam quedar. I allà va ser la primera oficina de Becore, i era la perruqueria, eh? Tenien els secadors, el rentador de cabell, ja et dic que hi havia grups que ja que venien es rentaven el cabell i se'l secaven i tot, eh?
És que, de fet, aquest llibre no només narra una mica a nivell visual la història de Becore, sinó també és una mica la història de l'underground barceloní fins als 2007 o així, no? Tota la història de penjar els cartells, que ho expliques molt bé també, no? Una cosa que avui dia s'ha perdut.
Bueno, s'ha perdut o es fa amb microescenes, jo crec que es pot conservar, però bueno, clar, tu tenies uns... Vale, fem uns cartells, imprimim uns quants, però algú hem de fer, llavors sortíem amb el cubell i tal. Ja et dic, l'Albert Juncosa havia penjat mogollon de cartells de Becore. Era un tio, i és molt enrotllat, i havia penjat molts cartells de Becore. El Vences de Nueva Vulcano també, perquè també buscàvem gent com l'Artur, que vivien al centre, llavors ens controlaven si el s'han tapat, sí, s'ha de tornar a baixar, saps? I, bueno.
Però, i parlant de tapar, expliques també en un moment que inclús dintre les universitats posàveu cartells. Això era...
Bueno, és que el no li diré... Bueno, sí, el meu soci... Hi havia un amic que feia molts concerts a mitges, no? Que era el Risky. Vale? Llavors, aquest tio és de la Verneda, llavors té un punt bastant canyero. Llavors, clar, vam començar a ficar cartells a la universitat i vam dir, on pot tenir més impacte? A sobre de les notes, que la gent tenia que arrencar els cartells per poder consultar les notes, però allà enmig, amb grapadora i pum, 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 a sobre, sí.
Feien molt coses d'aquestes, eh?
Sí.
Parlant de penjar, no? O sigui, arriba un moment que també unes quantes multes us vau haver de menjar vosaltres a les sales pel fet de persona posat guapa, que es va començar a prohibir, cosa que ara es tornen a penjar cartells.
A veure, en pirulí sí, el que passa que el pirulí, el cartell, té que ser d'unes mides. Nosaltres jugàvem una altra lliga, el que fèiem eren dinar 3, llavors el que fèiem bàsicament era tallers i al voltant de la plaça Real, i després el que és quebrar les botigues de discos o bars que saps que anava la penya, també els posaves. Però clar, a vegades ens queia alguna multa in situ, o sigui, t'han pillat amb l'escombra allà, la urbana, i te la fot allà la multa, i si no, li fotia el CDCAR i clar, li venia la multa al CDCAR amb el concert concret. Llavors, clar, vam dir, tenim que buscar una altra estratègia, perquè ja quan et venen dos o tres i les tens que pagar, dius, això no surt a compte. Llavors vam començar amb les subtavetes, no? Fèiem els cartells, però els posàvem més amb Celo Chincheta, als bars i tal i qual, i després fèiem servir la octaveta i aprofitàvem concerts de més tirón per dir alguna cosa, per anar allà a la cua i repartir octavetes dels bolos.
Que, de fet, el llibre està dividit entre cometes, no? En quatre parts, que són pòsters. Mm. Un cop comentes això de les multes, entren les octavilles, sí, els flyers, les entrades dels concerts, concerts i els passes els de backstage.
A veure, el més gruixut són els pòsters, però després com a nivell de detall, doncs també està bé que surtin les octavetes, els backstage, perquè la gent vegi que hi havia diverses coses, que encara existeixen, els backstage i tal. Sí, les entrades ja no, perquè ens hem digitalitzat.
Sí, és una cosa que es troba molt a faltar, no?
I es troba molt a faltar allò d'anar a la botiga i el sorollet de trencar-la, no?
Jo a casa amb uns pares encara tinc un calaix ple d'entrades físiques.
Bueno, i... valentinès, eh?
Sí, sí.
Sí?
Sí, a vegades sí, sí, sí. Crec que un amic meu va vendre una entrada que tenia per Oasis per, no sé, 100 euros.
Ostres, jo tinc un backstage dels Ramones dels de tela, eh?
Bueno.
Igual.
Si pensem en l'ordenador, tenim aquí uns exemples de pòsters i un poquit de tot.
Sí, anirà passant aquí a poc a poc.
Sí,
una mica...
sí, sí. A veure, coses molt guais.
Clar, és que els artistes i bandes que es veuen en tot aquest recull, o sigui, no només trobem l'escena pròpia de Becore, no? O sigui, Aina,
Stan Steele,
Cornflakes, Stan Steele, també vau ser dels primers a emportar grups mitiquíssims del punk, del hardcore americà i d'europeu aquí.
Sí, això va ser a través una mica de com es deia, Zambombo. Produccions Zambombo era una gent que estava a Saragossa i ells van començar a fer les gires espanyoles de grup i llavors aquí van començar a fer coses doncs, de Green Day i altres grups. I després amb alguna agència que estava a Holanda van començar també a treballar i van fer això, el mític concert aquest de The Drive-In al Sidecar, que ningú s'ho creu, però és veritat, hi ha vídeo... No l'he trobat, però hi han dos vídeos d'aquell concert. Estic intentant trobar les VHS per passar-los i penjar-los. Llavors, té molta gràcia o veure el pòster de Fugazi per 500 peles, no? Que, dius, sí, sí. 3 euros. Dius, vale.
El podem punxar, just el tenim aquí.
Sí, aquí està.
Encara el de Fugazi. És que és molt fort. Clar, estem parlant de Fugazi a la KGB.
Això ho va muntar cap, eh? Jo només vaig fer el pòster, perquè jo era molt xulo i me ficava el logo més gran que el seu. Que sí.
Clar, per 500 peles Fugazi a la KGB, però després Green Day a la bàscula per 700 peles o a la garatge després per 900.
Sí, sí, havia 200 peles Green de diferència d'una a l'altra, eh?
Però clar, estem parlant de Green Day, ara que...
Sí, sí.
És inimaginable veure Green Day en un lloc tan petit.
Clar.
Descendents al Portorraco.
Sí, sí, sí.
I, bueno, que has dit,
no, no, Descendents és una festa,
no?
Tribut.
És el que t'anava a preguntar.
És una festa tribut.
Perquè es veu allà...
Home, Descendents a Puerto Rico ja hagués sigut l'hòstia, eh?
Però clar, a The Drive-In, tant a la Celeste 3 com a la Sidecar, no? Clar, que la llegenda... Que tothom igual que a Green Day a la garaje, tothom estava allà de Barcelona, a la
Sidecar
de The Drive-In també, i que la gent pujant pel sostre, inclús, no?
Sí,
m'ha explicat a vegades. Has arribat a veure el documental de
The Drive-In? Sí, home, i tant, no me'l vaig perdre. No, eren i són dos personatges bastant hits, eh? Bastant hits. I a més, els vam portar dues vegades i vam agafar molt bon rotllo, perquè encara que puguis xapurrejar una mica d'anglès amb els grups i tal, i t'entens, aquests parlaven de castellà, llavors vam fer més vincle i eren dos personatges curiosos. I a més, recordo una anècdota del dia del Sidecar, que... Devien arribar al Sidecar i estàvem passejant pel carrer Ferran per anar cap al Sidecar i davant seu va passar un tio i li va volar el bolso amb una tia. Això és el primer que vam veure només aterrar-ne. I em van dir, hòstia, això és normal? Dic, home, no ho sé, però passa.
Ja estava a l'avantguarda allà fent titular. Ostres. No, just això que preguntes, que comentes de... que haver establit certa relació d'amistat, no?, amb moltes bandes, sobretot americanes, no?, de l'escena de Dishor, del Washington DC, grups que potser, quan venien aquí, es pensaven, perquè sempre els cuidàveu molt bé. Els portàveu a Costa Brava i, de fet, crec que, més o menys, entre tu i els Castanya... Seguim fent una mica mateix de pujar-los...
Sí, i el Festival de Sant Feliu també va fer molt d'això, perquè la gent venia a aquest festival i aquest festival no tenia sponsors i tal, i els preus que pagava pels grups era petit, però li fotien el pack de tot el cap de setmana allà a Sant Feliu, platja, sol, tal, i els tios estaven encantats. I és això, era una relació totalment directa. Em refereixo que no tractaven a vegades ni pel mig amb managers o agències, i realment es quedaven o a casa de col·legues o a casa nostra o a casa del taloner, o si rascàvem algun hotel molt barat, perquè realment no teníem un pressupost, no teníem ni pressupost, o sigui, no teníem pressupost. Clar,
això,
per fer això.
Això avui dia és gairebé inviable, no?
És gairebé inviable. Ja et dic, amb microescenes estic segur que es manté, però era bàsicament inviable. I una cosa més important, no hi havia mòbil.
Clar, no, havíeu, no, això ho comentes també, no? Que havíeu de quedar en un punt.
Clar, quedar en un punt i esperar una furgoneta sospitosa que passés per allà i dir, que som nosaltres.
Això, no recordo qui m'ho va comentar o on t'ho vaig llegir, però no me'n recordo quin grup d'aquí es va començar a fer famós perquè s'entraven de... que tocaven grup... Ah, no, d'aquí no. Això ho feien Motorhead? No, Sabbath. Black Sabbath ho feien a Anglaterra. Veien que hi havia un concert d'algun més gran que ells en el seu moment i es posaven a la porta per si no es presentaven, entraven
poder
ells
tocar.
I tocaven.
Ah, poder tocar, ostres, això és lince, eh? Això sí, és promo sí. De primer nivell.
Sí, sí, això surt de fet, crec que la biografia de Lozzi, que ho explica com ho feien.
Això és
sí,
molt sí. Bo. Aquí això també ho havia fet algun grup. Jo recordo Decibelios haver-lo fet a algunes festes de la Mercè o tal, presentar-se, pujar a l'escenari i arrencar, i no tenien que tocar.
I llavors com els baixes? Com?
No ho sé.
De fet, tornant una mica això de Costa Brava, no? Recordo, crec que va ser el 2016 que tocava Andrea Flanjijo aquí a la Primavera, em vaig trobar el Swami John Reis a sortida i em va dir que just que el dia següent també pujaven a Sant Feliu.
És que jo crec que van anar o va ser abans, no després. Jo crec que van fer l'assaig a l'Atzavara, a l'assaig del bolo. I evidentment van fer l'assaig en públic. En públic i aperitiu i tal. Això sempre s'intenta. Ara que no ens sent la gent del Primavera, quan ve un grup d'aquests que és de la nostra onda sí. I sabem que Jaubox tocarà tal, s'intenta parlar, intentar evitar sí. Totes les clàusules i que facin, per exemple, un assaig al local d'assaig d'algun grup amic i els col·legues doncs, anem allà a patar la xerrada o el que sigui i veure'ls, no?
No és, una cosa
no,
que
no fem... és per saltar-se el tiquet, no. ni molt menys. És una cosa més de... Per exemple, el Juno 44, quan van tocar el Primavera, el dia següent vaig quedar amb ells i me'ls vaig endur al Maresme a fer un arròs a casa del Titi i vam quedar més penya i tal. Bueno, una cosa normal de...
Clar, totalment. De col·legues. És una cosa que surt d'això, no? De,
tal qual.
De muntar-los al principi i establir aquesta relació d'amistat.
Sí, sí, que es trasllada amb... Jo sempre ho dic, que, clar, el nostre modus mediterrani els posa molt, perquè, clar, ells es creuen que estem sempre en aquest modo, eh? O sigui, ja quan venen, hòstia... Ja els està, portes no? Aquí a jalar, allà, proven no sé què, els hi peta el cap.
De cop venen una setmana normal, entre setmana, i tothom treballant, i què està passant?
Sí, sí, sí. No, ja t'avisen en temps, que estarem per aquí i tal.
Ets bastant nostàlgic per aquests dies? Com...
No és una nostàlgic perquè sóc zero de tiempos pasados, tal i qual. L'únic que em dona un tipus de sentiment molt guai aquestes relacions i aquests concerts i aquesta feina, simplement això, perquè, sobretot perquè la gent que m'he anat creuant o he tingut molta sort o ha sigut gent excepcional, no? O sigui, tant grups que han estat amb el segell com tal, i això es manté. L'altre dia vaig anar a veure els Stan Steel a l'Apolo i, hòstia, veure el grup allà amb tota la gent, joder, fot goig, no? Perquè, en el fons, formes part també d'això i ara, hòstia, quan creixen els grups també mola, no? Que passi.
Totalment, totalment. Quantes hores li heu dedicat a repassar arxiu?
Pel llibre?
Sí.
És una cosa que faig contínuament quan remeno caixes. Quan remeno caixes i em surt alguna cosa, la vaig apartant. I, per exemple, et faré recordo una cosa, una anècdota que va lligar d'això. Perquè quan vaig començar a dir, hòstia, hauríem de fer això dels cartells, el primer que vaig fer em vaig ficar a l'AliExpress i vaig dir, vaig a veure si hi ha una carpeta gran per d'això. I una vegada comprada la carpeta i de la mida, llavors cada vegada que remenava coses i trobava, pup, pup, ho anava fotent allà, saps? Sempre ho vaig fent, eh? I cada vegada que faig neteja de l'oficina i surten coses, les vaig deixant i dic, això ho traurem en algun moment.
Estàvem parlant del concert que estava en el KGB, no? Del, quin concert era?
El Fugazi.
Fugazi, sí, sí, sí. I, bueno, què penses ara de les sales en Barcelona? Hi ha suficients per fer concerts així? O...
Mai, Barcelona, per ser la ciutat que és, mai ha tingut moltes sales. I també jo crec que les sales abans eren més permissives quan acabava el concert... Mm. Deixar estar la gent estona. Ara, evidentment, tenen programades altres activitats, llavors la gent que està al concert la treuen. I veritablement, tot aquest underground i tot aquest canvi d'informació succeïa amb coses així. Després del concert, doncs, si hi havia venut no sé què que parlaves, que feia altres coses, doncs, bup, bup, bup. Era com els speed meetings d'ara dels festis, però in situ a la sala, saps? De manera natural.
Però tu creus que es pot fer més el govern, per exemple, per ajudar a les sales?
Home, el govern el primer que tindria que fer és no molestar-se tant amb el soroll. Sí. Ja no només ajuda... No, mira, em conformo en que no les ajudi, però que no posi traves.
Sí.
Bueno, ara mateix, no? La setmana passada va passar de la Bòveda.
El Bòveda, sí. A l'Helio li han ficat 30.000 traves. O sigui, sempre és... Jo sempre ho dic, jo visc davant del Teatre Neu, i ara que no s'ofengui tot el ram del teatre... I hi ha unes cues del Teatre Neu que quan surto amb la gossa o amb el cotxe tal, no puc passar tal, i no passa absolutament res. Mm. Si això fos música, ja estaria tancat tot.
Sí,
aquesta és la gran diferència. I és una diferència que també la tenim amb l'IVA. Quin IVA té el teatre o els llibres o tal, quin IVA té la música. Mm. Pues ja està, la resposta la tens aquí.
Sí, és el que es podria fer... Bueno, seguir una mica amb això, no? De parlar, de confrontar-se una mica. I jo us estava mirant que el Ben estava
en totes
les entrades i confrontar-se amb l'Estat, no? Amb la figura de poder. Hi ha una anècdota molt divertida també, no? Sobre les entrades vostres. I és que, clar, les GAE es quedava amb 10% de...
Es queda, bueno, es quedava es queda, i es queda.
Es queda amb 10% de les entrades. Bueno. Però, clar, a les entrades físiques... Avui dia ja no.
Avui dia però, deu funcionar d'una altra manera.
Però en el seu moment, clar, expliques que us marcaven amb un cercle de forats...
Ells tenien una vegada tu havies pagat les entrades, tenien una taladradora allà que feia 3 o 4 forats a les entrades i deixava com una muesca enmig de les entrades. Clar, això estem parlant de primers dels 90, eh? Érem molt punks, o sigui, fèiem les coses a saco. I torna a aparèixer el risc i és que, clar, quan entra la picaresca el tinc que posar. O sigui, directament va el risc i va dir esto cojo yo el martillo y un clavo y las paso yo. I alguna vegada ho havia fet.
I així va fer.
És que érem així. Compte que era, és el que t'he dit abans, no hi havia darrere ni una empresa, ni una organització de gent que era totalment altruista. Era la manera de veure el concert que volies, portar-los, perquè no ho portaria ningú, no? I era molt, molt així, a salto de mata, al halal si fèiem nosaltres, o compràvem coses, perquè... És que no et podies plantejar 7 tios de portar-los a sopar. Ja no et surt, ja no et surt el bolo. O sigui, amb el sopar, el seu caché se'l peten.
Per sort una que, part. Crec que avui dia... dintre d'aquesta mateixa escena segueix havent, entre cometes, una mica també tot aquest rotllo, no? Ara penso en el col·lectiu de My Heart, Your Mouth, no? El col·lectiu Emo, que també programen molt
que fan
de...
fan l'Emo Estiu i tot això. Sí.
Programen molt de hardcore, d'escrimo...
És el que et dic, amb microescenes i sobretot si sortim de Barcelona, perquè Barcelona centro moltes coses és inviable, igual si te'n vas a Vic, tens ai, ara no em sortirà el que es fa a la Ximeneia.
Sí,
em sortirà en algun moment la memòria, el sucre. tens el sucre, tens coses, perquè igual en un poble hi ha més permissibilitat o pots trobar un local que no et cobra el lloguer per fer el bolo o que amb la barra tenen prou o tal. A Barcelona has de passar per la trinxadora, per la caixa.
Sí, sí, és impossible trobar, és tot jugar a la sala.
Bueno, pots tirar d'això, de centre cívic o alguna cosa així, no?
Jo us documentava l'altre dia a Twitter, em sembla, l'Aitor de Nova Costas, de la... que això, que a Madrid, és, ja sortint de Barcelona, no? Inclús Madrid, no sé, també enorme, de mínim 300 euros una sala...
Sí, com Sirocco igual, sí. O les petites. És que tot el que siguin ciutats cosmopolites, tal, sí, sí, jo sí, crec que aquest tema... I en canvi, si te'n vas a les afores, pues, segurament funciona diferent. Si trobes algun poble... Funciona diferent.
No, l'Atzabara mateix, no?
L'Atzabara fa coses que els hi deixen aquell espai i van tirant i van fent, sí, sí. Ara que... És una cosa que volia comentar. Que parlaves de la relació amb els grups, tot això de Washington, tot això va venir per un viatge que em sembla que vam fer l'any 97 i vam anar a Washington, el Titi Daina, jo i el Pri, que era el que ens gravàvem en aquell moment els discos, i allà vam anar a parar a casa dels Kero 5454 i allà vam conèixer a tot Déu. Ens vam estar no sé quants dies i vam conèixer a tot Déu. I a la tornada, això era per una gira de Kero 5454 amb Blue Tip, que havíem establert contacte, i era per muntar aquests. I arrel d'aquests van venir tots els altres.
És que és molt fort que avui dia, tot i les facilitats de nivell de comunicació que tenim... Això no succeeixi més, o ja sigui completament diferent.
Però és que jo crec que els per parlar d'una manera professional, sona malament, els pressupostos de tot s'han...
Ja, òbviament.
Clar, abans benzina, la furgo... Ara, ja, si entres furgo a lloguer, peatges, benzina, amb el que valen el dia d'avui, ja necessites un import important d'entrades per...
No, però em refereixo més a nivell de relació, no? Entre bandes, entre escenes, perquè... Hosti, ho vaig veure també en un altre documental que vam veure que t'he dit, el de Blackcelona, que eren...
Sempre són francotiradors.
Sí, que sempre anaven a nivell de cartejar tota l'estona. O sigui, avui tot i les facilitats que tenim a nivell de comunicació, és completament diferent.
Sí, és diferent. Però jo crec que es basa molt abans... Jo què sé, poso d'exemple els Aina, anaven a tocar per tot arreu, i anaven a tocar a guixeta, el que surt, i un terra per dormir i dos bocates, i igual havien vingut 30 persones i els hi donaven el que hi havia. És que amb això ara no pots cobrir, ja directament, no. Ja no pretens ni guanyar, però perdre poc.
Sí, sí, totalment. Totalment.
Perdre poc.
Dintre de tota aquesta selecció, hi ha algun pòster o algun flyer que trobis realment a faltar? Que pensis, hòstia...
He buscat molt, i la memòria no em dona, el de The Drive-In, perquè no recordo... Jo crec que no vam arribar a fer cartell i vam fer flyer, però algú m'ha comentat que teníem un cartell d'aquests estàndards, que igual d'aquests que t'envia el grup, i només a bolígraf o a rotulador fiques la data i tal, però per més voltes que l'he donat... No l'he trobat. I, per exemple, Star Market, que estic segur que he fet algun vol a Barcelona, he sigut incapaç... de trobar-ho, i he parlat amb ells i també han sigut incapaços de trobar-ho. O sigui que jo crec que existeix, o existeix a la meva ment, però jo no l'he trobat.
Escolta, Jordi, què li espera a Becore en aquest 35 aniversari que celebra l'any que ve?
A veure, estem tirant molt de reedicions. Vam començar amb el Viva la Guerra i el Bonaparte de Stan Steel. Ara hi ha una cosa que em fa molta il·lusió, que és precisament els Kero 5454 que parlàvem. S'havia intentat diverses vegades reeditar el disc, no hi ha hagut manera, i ara s'ha aconseguit perquè hi havia un segell de Los Angeles que el feia i vaig anar de genolls amb les mans juntes i tal, de rotllo. Jo anava a dir vull, no, vaig dir jo he de participar aquí. I a través del grup vaig aconseguir fer 100 còpies exclusives amb un color per Becore i tal, i em fa super il·lusió fer-ho. I a veure, les bandes noves em fan superil·lusió, també. El que passa que topes amb la realitat de que, joder, generen poc interès, jo què sé. Jo m'ho curro molt, jo què sé, ara farem Saïm, ara fem tal... Però, ostres, aconseguir que la gent... De tant en quant hi ha algun grup que... L'algoritmo l'estima, dic jo. Amb aquest, sí. L'algoritmo l'estima, perquè comença... Però, ostres, hi ha coses que atraiem que crec que tenen qualitat i que no sé, passen de llarg i no tenen cap resposta, no? I això, en el fons, és una frustració, perquè tu poses el teu esforç allà... Sí. Realment veus que és una cosa que és xula, però no agafa.
Però és que em sembla molt fort que després de 35 anys hi ha sorpreses així, saps? Coses que penses que serà un èxit i no. I
no, ara... no un èxit. Jo demano que funcioni. Per mi, que vinguin 100 tios al concert és un èxit.
Sí, sí.
No estic demanant una cosa bèstia, eh?
No, però i en quant a reedicions i edicions físiques, sobretot, això ja ho hem parlat més d'un cop, que... també ha pujat molt de preu, no només les gires, i es veu molt, de fet, en les últimes edicions de Becore són més que edicions, són coedicions. Amb...
Sí, clar, moltes coses intentem buscar pues, solucions, no? Pues, si som quatre, que si és el que estic dient, si costa moure 300 còpies, si tinc 300 còpies sí. I em bellugo 70 o 100, ostres, una putada. Però si són diversos i es reparteixen 60 cada còpia, pues, 60 cada segell o 70, pues, i fem moltes coses així. Perquè a mi al final, o sigui, això és la meva bogeria, jo sóc un enamorat del format físic. A mi el que em posa a tope és tenir el disco. O sigui, això... Perquè jo tinc la... Crec que amb allò que a la meva filla li feien al col·le, no? Ah, posa una carta, no sé què, en una caixa i l'enterrarem no sé on, perquè dintre de 100 i escaig anys algú la trobarà. Pues, per mi el disco és això, perquè jo compro molts discos de segona mà, de coses antigues dels 50, 60 i tal, i quan trobo el disco i... Hòstia, quin bon rotllo el disco. I sobretot hi ha una nota per a mi tia Pepita, no sé què, tal, de su cumple... Hòstia, és que mola molt aquest rotllo que tenen, no?
Bueno, això també li dones molt de valor amb l'altre segell que tens, que és Adarce.
Sí, amb Adarce repesquem coses de reedicions d'un altre espectre totalment diferent, que també m'agrada perquè són coses com molt obscures que no es coneixen i és rotllo, hòstia, això ho té que escoltar la gent perquè estava fet aquí mola molt, no? És aquesta tasca, i amb el punk també, les reedicions de punk i tot. Bueno, m'agrada.
Doncs, Jordi, moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Moltes felicitats per aquests 35 sí. anys
merci.
De Becore que venen ara el 2025. I recordem, divendres que ve, 13 de desembre, a les 7:30 de la tarda, 8:15, a Ramon y Cajal número 144, el que és la Sala
Track. Sala Track, sí. Presentant... Farem presentació del llibre i bàsicament farem una xerrada en públic. I tinc 3 o 4 convidats, que no vull dir qui són, però ja, que vinguin.
Green Day, d'acord, no?
No, a aquest nivell, no.
Moltes gràcies, Jordi.
Vinga, a vosaltres.